Aquests darrers mesos ha triomfat a TV3 gràcies a Eufòria, l'exitós concurs musical que ha presentat amb en Miqui Núñez i que aquest cap de setmana ha fet trontollar el Sant Jordi. La barcelonina va començar a la ràdio, però ben aviat va fer el salt a la televisió de la mà de Jordi González. L'hem vist actuant a sèries de molta repercussió com a l'Internado i també al teatre. La nostra convidada d'avui també és la responsable, juntament amb en Roger Gual, de produir la sèrie documental, però amb categoria de reality, a Netflix, First Class, un programa en què mostren la vida d'un grup de joves, i no tan joves, barcelonins.
Yo veo un mundo muy frívolo, en el que tienes que fingir ser alguien que realmente no eres.
Nada, aparcamos por aquí.
¿Que no habéis ido nunca al campo, qué?
Sí, pero no con unas Gucci de 10 centímetros.
Mis amigos son realmente mi momento en el que yo decido ser quien soy yo de verdad.
Pero es que me da miedo caerme. ¡Ah!
Todo lo que me viene a la mente lo voy plasmando.
No está muy bien la elección de tus colores para este cuadro.
Es que no sabe nada de arte la pobre.
Que no nos gusta hacer nada, que solo nos gusta estar tumbados y beber.
Marta Torné, actriu, presentadora i una de les creadores de la sèrie documental First Class. Bon dia, Marta.
Hola, guapa, bon dia.
Hem de dir-li a la Marta que ha fet tot el possible per estar aquí avui amb nosaltres. Marta, de debò que t'ho agraïm moltíssim, però sabem que per un imprevist d'última hora no ens has pogut acompanyar.
Sí, a més que jo visc al costat de la ràdio i que em anava...
Sí, ho sabem.
Però vaig arribar ahir de Madrid i com estava fent el de juliol havia de fer coses de gestions i tal, al final no he pogut estar al plató i em sap molt de greu i us demano disculpes.
No, al contrari, nosaltres agraïts perquè sabem que ho has lluitat fins al darrer moment. Ens feia moltíssima, moltíssima il·lusió acabar temporada en aquesta xeslong aquí al matí a Ràdio Estel amb tu.
Moltes gràcies.
Perquè sabem, Marta, a veure això si ens ho confirmes. A veure, ens han xivat que clar, tot va començar, aquí empezó todo, a Ràdio Estel, tot i que abans havies passat per Ràdio Nou Barris. És així, oi, Marta?
Jo estudiava producció i visuals, treballava una productora de postproducció de Publi i m'agradava molt la ràdio i vaig començar com a hobby. Llavors, jo soc de Nou Barris i vaig trucar a la ràdio, necessitaven gent per, bueno, feia els matins els caps de setmana. Llavors, bueno, vaig liar els meus amics, que ningú de nosaltres eren professionals, però hi posàvem molta, molta il·lusió, i llavors ja vam dir, ostres, intentem fer una mica un upgrade, no?, d'anar a una ràdio que no sigui tan local, no? I llavors vaig trucar a Ràdio Estel, em vaig reunir, no me'n recordo qui era el responsable.
Mira, espera, ara ens ho estan xivant, però em sembla que hi ha gent d'aquella època per aquí.
Sí, i llavors...
Santiago Ramantol? Sí? Et sona?
Sí. No ho sé.
Bé, en tot cas, vau trucar a Ràdio Estel, a la porta de Ràdio Estel, no, Marta?
Jo estava als platós anteriors.
Ah, tu estaves a Diagonal, o sigui, aquí, en comptes de... a Sants, no vas arribar a treballar.
Sí, vaig arribar i, a més, me'n recordo la sensació de dir, ostres, això sí que és un estudi de ràdio de veritat professional. I me'n recordo que fèiem un programa que es deia La Trobada, i me'n recordo la sensació de la primera vegada que teníem una trucada d'una senyora de Girona, perquè clar, estàvem a la ràdio Nou Barris i entre nosaltres trucava la meva mare, la mare del meu company, el meu cosí, i perquè no teníem molta interacció, no? Sí. Perquè era molt més petiteta. Llavors vam anar a Ràdio Estel i de fet el Roger, que sí que me'n recordo del seu nom, que era el nostre tècnic, que treballava a la ràdio, que no era del nostre equip, que ens posava a la ràdio, ell feia les cròniques del trànsit al RAC, i ell se n'anava de vacances i em va dir, vols fer tu les cròniques del trànsit? I vaig dir, ostres, això ja és paraules mayores, com havia de fer jo tot, les cròniques, connectava amb totes les emissores, vull dir que una cosa em va portar a l'altra i just després de lo de l'estiu del RAC, sí, és quan vaig entrar a City TV. O sigui que sí, va ser molt, molt, molt important perquè passessin després altres coses, no?
Mira, el Roger Serra ens diuen, el Roger Serra.
El Serra, sí, i tant.
I va anar tot rodat i bé, i ara ets una de les persones del moment amb l'èxit d'Eufòria i alhora la docuseria Netflix aquest... First Class, això com ho estàs vivint? Perquè a més és que s'ha trobat tot en el temps.
Se m'ha ajuntat tot i a més no havíem acabat el muntatge de la sèrie de Netflix que va començar Eufòria, no havíem acabat Eufòria i vaig començar una sèrie que encara estic rodant a Madrid. Vull dir que se m'han donat tres projectes, perquè a més estic en una sèrie que és Los Protegidos, que vaig fer fa molts anys.
Home, sí, clar.
Sí, sí, ara han tornat a fer pues, això que està de moda ara, 2.0, i clar, amb un paper de prota, amb moltes sessions, i estic una mica que encara no he digerit tot. I el cap de setmana, a més, que vaig rodar divendres per la nit, vaig agafar una vep al matí perquè volia anar al concert, vaig tornar diumenge a Madrid perquè rodava el dilluns al matí, i encara no he digerit lo del Sant Jordi, perquè va ser...
espectacular, no? Ara en parlarem, Marta.
No es pot explicar. És una passada. És una passada, és una passada.
Digui a la Olga que, sens dubte, ets una de les persones del moment, que a vegades les coses doncs passen a la vegada, no? Si ens centrem ara en First Class, clar, t'has fixat que nosaltres ho hem presentat com una sèrie documental. A categoria Netflix us posen com un reality, no? Marta, de fet, originalment, crec que s'havia d'anomenar el Talento de Vivir, no?
Sí, aquí vam tenir una mica de problema, bueno, problema entre cometes, però conflicte, perquè clar, a més els personatges no s'hi trobaven còmodes amb el concepte First Class, perquè clar, sí, és veritat que tenen un nivell de vida que potser és més alt de la mitjana, però no són milionaris, i a més no és una sèrie de milionaris que estan tot el dia de festa, no? És un grup d'amics real que tenen les seves carreres professionals de gran majoria i de molt d'èxit i que disfruten molt de la vida i és molt hedonista i molt inspirador de dir, escolta, a vegades ens hem de relaxar una mica i deixar-nos anar i disfrutar i tenir un homenatge a l'amistat, no? Però clar, això de Netflix va néixer al març de l'any passat, ens van comprar el projecte en qüestió de setmanes. Jo, a més, ens vam... O sigui, jo me'n recordo que quan ens van dir, vale, vinga, va, ho fem... Jo deia, però si és que encara no els he convençut, no sé com estar davant de la càmera.
Tu tenies la idea, no? Tenies la idea ja al cap, però...
Sí, no m'esperava que fos tot tan ràpid.
Uau.
Ja, vaig deixar de dormir bé durant molts mesos. Me'n recordo, vaig acabar a les 5 del matí, però jo, ostres, i com rodarem això? I com farem això? O sigui, va ser una mica ficar-nos en una, amb una situació molt complicada, però que al final ha sortit... Jo estic molt contenta d'haver fet un projecte... el reality està molt associat o a personatges molt famosos o a també una mica com dir-ho, mal rotllo, engany, discussions, una mica més vísceres, no?
Uh-huh.
I aquí des d'un principi van respectar Netflix que fos un projecte blanc, que no hi ha trampa i que tot el que es veu és veritat i que fugíem del mal rotllo i de simplement, doncs això, retratar com viu aquest grup de gent. I la veritat és que bueno, d'un-hi-do, jo estic molt...
Escolta, i teniu audiències ja, no? Marta, o no?
No, tenim la setmana que ve.
Vaja.
Perquè deixen passar uns dies, que són crec que 28 dies, el dia que tenim la reunió respecte a l'estrena, i a més ells són molt tancats amb el tema de compartir dates, dades d'audiència.
I qui ha estat ara ja, que ja pots dormir bé, almenys per això, i que ja ha acabat, que ja has començat a sentir reaccions, bé, que hi ha dies que Twitter, sobretot quan va sortir, no, era allò bullir a tots els dies. Què ha estat per tu el més interessant del projecte?
El més interessant per mi ha estat portar un equip a nivell producció executiva i direcció i contingut, estar darrere de les càmeres, tot i que nosaltres ja estàvem supermentalitzats que això seria molt criticat perquè és així, perquè no és un producte, o sigui, és un producte molt personal, molt especial i entenc que et pot agradar o no et pot agradar. En general, jo... clar, què vols que em diguin a mi, no? Però tothom que conec o que m'han dit o que m'han escrit de perfils totalment diferents, a la gent li ha agradat. Vull dir, han entès el que volíem explicar, que era simplement doncs, distreure, fer-te riure i punt. O sigui, tampoc no és una cosa més profunda, no?
Ja, yeah. Marta, clar, perquè la sèrie...
Crítiques a nivell de premsa i tal, que, bueno, doncs que... És que jo també et dic que porto tants anys...
Ja, que ja estàs acostumada, no?
Al final dius, mira, també quan estava a Eufòria també criticaven el català, criticaven coses, i jo pensava, home, tampoc és no és una cosa que et faci il·lusió llegir,
yeah.
però també dius, mira, si estigués a casa meva no em podria criticar, vull dir que fos fan d'estar exposat, saps què vull dir?
Ja, yeah, totalment. Clar, perquè la sèrie, aquest First Class, la veritat és que ha generat tant amor com odi, és una mica el que està explicant, no?, la Marta,
sí.
Dius que t'esperaves ja aquestes reaccions, no? Però quina és la crítica, Marta, si vols compartir-ho amb nosaltres, que a mi està sorprès, que ha dit, ostres, això no m'esperava.
És que tampoc me les he llegit amb lupa, o sigui, me les he llegit en diagonal,
sí.
I jo crec que potser el que trobo de què més s'ha criticat és que potser el que tu t'imagines que és el projecte abans de veure'l és millor ricos i alta burguesia o alto nivell social, tot el dia de fiesta, i clar, a vegades veig que critiquen que això no és això, però és que precisament aquesta és la gràcia, no? Que no tracta d'això, tracta d'una actitud de viure, tracta de... O sigui, hi ha moltes coses. Nosaltres, el luxe forma part una mica de és un entorn d'aquesta gent, però també hem fugit d'exposar el luxe, com per exemple en altres projectes, com de la Georgina, que porta un Birkin, que és un bolso que val més de 12-15.000 euros. Cada seqüència porta un Birkin d'un color diferent. I hi ha molts personatges que tenen Birkins i hem dit, pues, no hace falta estar demostrando que llevas un bolso. Saps què vull dir? Detalls així. Però jo crec que la crítica més comuna és que potser no han entès el projecte.
Yeah.
A part de que et pugui enganxar o no enganxar, perquè hi ha gent que diu, jolín, hi ha gent que ha dit, jo estava flipant al principi, no em queia bé ningú, després tal, però m'he vist el projecte i m'ha agradat. Pues, per mi això ja és al final el que importa és que tu puguis treure i que tu passis bé.
Jo crec que la pregunta que sí que ens hem fet tots, tothom que l'ha mirat, és si està guionitzat, si ells són així, si s'allunya molt de la realitat, tot i que hi havia una idea de per on es volia anar.
Jo crec que no hi ha hagut una informació a nivell de premsa d'explicar, perquè és veritat que és un petit Frankenstein aquest projecte, perquè primer que ho hem provat amb càmeres de cinema, amb equip de cinema, amb càmeres Alexa, que aquests formats no acostumen a tenir aquesta factura. Després, és veritat que és una sèrie perquè hi ha trames, però està rodada en forma documental perquè no hi ha guions, perquè és real, perquè passa de veritat. Perquè si ve una tarotista, a la tarotista no li hem dit el que ha de dir. Si ve un dels crítics més importants d'Europa, que té galeries fins i tot a Austràlia i Nova York, a valorar els quadres d'un personatge, nosaltres no li hem dit el que ha de dir. Vull dir que hem plantejat situacions, però tot és, hem tingut molta honestitat de no manipular les coses i que sigui real. Llavors, és veritat que, per exemple, els personatges m'ho diuen, que van pel carrer i tal, i molta gent els hi diuen, ai, però que sou de veritat, pensàvem que no. Vull dir que és veritat que hi havia una mica d'empanadilla,
de
saber molt bé què estàs veient, no?
Escolta, Marta, perquè tu els coneixies amb ells, amb aquest grup d'amics, no?
Sí, jo els vaig conèixer a través d'un amic meu de Madrid, justament, que a més són de Barcelona, o sigui, mira quina coincidència,
sí.
I jo sempre deia, ostres, és que a mi em semblen molt, molt, molt especials, molt diferents i molt interessants. I a més vaig voler rodar-ho tot a Barcelona, menys l'últim episodi que anem a Toulouse, que també volia que el món sencer veiés Barcelona i traiem Santa Eulàlia, que és una botiga
sí.
mítica de tota la vida, a Rabat, al Majestic, a l'Hospital de Sant Pau, al Liceu, vull dir que jo també em feia il·lusió retractar Barcelona, que és la meva ciutat i que
és preciosa, no? Marta pregunta, us ho heu passat bé al rodatge? Perquè dona la sensació de que, de debò, o sigui, veient la docusèrie, que no heu parat de riure tota l'estona, no? Com ha estat aquest rodatge?
A veure, jo he patit una mica més que ells perquè era com, va, no.
Ha estat fàcil o no? Perquè clar, ells són totalment amateurs, vull dir, no? O sigui, totalment externs, no? Aquest món.
Sí, no, i a més hi havia moltes coses que ells potser no se sentien, o sigui, el dia anterior de rodar una seqüència era, no em sento còmode amb això, i jo, clar, sempre feia que ells estiguessin en una zona còmoda i no els forçava res, però clar, un dia canviava d'opinió d'una cosa, vull dir que el que més m'agrada d'aquest projecte a nivell personal, perquè clar, molts d'ells, quan parlàvem amb les seves famílies i deien, no, és que faré un reality per Netflix, tothom els deia, però per què et fiques en un reality? Què estàs fent? Llavors jo els vaig donar la meva paraula de que no, no els hi perjudicaria, no els hi afectaria la seva carrera professional. Llavors, tant tot el grup d'amics que surt, com el seu entorn, com el seu entorn professional i familiar, tothom està molt content i amb això jo dormo tranquil·la, saps? Perquè jo no volia utilitzar-los per fer un show, tot i que després hi ha molta gent que diu ai, los veo i no los aguanto. Bueno, pues això ja no depèn de mi, però que, com s'han plantejat a l'hora de rodar, de plantejar els personatges i el muntatge, sí, Nos hem cuidat molt.
Aquesta setmana farà un mes, tot just de la seva estrena. Sabeu si hi haurà segona temporada o teniu intenció?
No ho sé, no tenim ni idea. Jo, si has vist el projecte, el deixo bastant tancat de la conclusió final de disfrutar de la vida i de que passar una mica de que digui la gent de tu, de disfrutar dels teus amics, que això és un viatge molt curt, estar aquí en aquest món i al final és una petita injecció de dir, escolta'm, doncs sí, va, celebrem la vida, no? Però no ho sé, la veritat és que és el que et dic, o sigui, no vaig poder acabar d'assimilar quan vaig entregar l'últim episodi del muntatge, que el muntatge va ser, imagina't, perquè és un docu, hi havia molt material, molta cosa, i va ser molt, molt dur, que vaig començar amb Eufòria i encara no he assimilat Eufòria, que estic acabant una sèrie, vull dir que de veritat que tot he de digerir tot, vull dir, no
sé. Per tant, Marta, ho deixem obert, eh?
O sigui, temporada de First Class, si hi ha una segona temporada d'Eufòria, segur que sí. I si compten amb mi, no sé si hi haurà una altra temporada que també diuen que potser sí, de la sèrie que faig, vull dir que... Ai, no ho sé.
Ho deixem en obert, què et sembla? Segona temporada de First Class.
Ho deixem en obert. Que ells vulguin i que... Bueno, a veure, no sé.
Però escolta, Netflix t'ho va comprar molt ràpid per això, el projecte, com dius, no?
Sí.
Hi ha alguna trama que diguis, ostres, mira, m'hagués agradat enfocar-la diferent, és a dir, que la gent no ha acabat d'entendre, no? I havia d'anar per aquí. Hi ha alguna trama que diguis? Ostres,
només una, i és l'assistent del Manel, que és dissenyador.
Home, l'Àlex, sí.
L'Àlex és que, bueno, que fem una mica el joc de, com dèiem sempre, de la Paquita Salas i la Maui, no? De l'assistente desastrosa, que no és així realment. Però el que no he explicat bé, que m'he equivocat, és explicar i situar que els dissenyadors tenen tots tenen un assistent. És una figura que no és assistent de com el Golosina, com Lola Flores. És un assistent en el sentit de que se li diu assistent, però és un model que treballa sempre amb el dissenyador i que a més és estudiant de moda. O sigui, és com un becari. I què se li diu assistent? Llavors, aquesta figura dins del món de la moda, clar, jo com ho tinc molt normalitzat, perquè conec el Manel a més des de petit, i sé com funciona això, doncs ho tinc, clar, ja ho donava per fet, però sí que me crec que no ho vaig situar bé, perquè hi ha molta gent que diu, però aquests dos estan liats, dic, com que si l'Àlex a més li agraden les noies, i el Manel es veu clarament que té una cita amb un noi, però ha quedat una mica com no ha explicat bé de que no és que tingui un assistent, de que tinc un assistent de que me trae el cafè, és que tots els dissenyadors, i inclús el Manel també va fer d'assistent d'un dissenyador en el seu moment.
Sí.
Vull dir que és com una part que existeix des de sempre en el món de la moda i que potser no
s'ha acabat. Bé, jo ho he entès, vull dir, sí que es veia, no?, que era aquest rol, no?, que feia gràcia, però que no era com un... Que ja veies que no era real.
No, i al principi de tot ho diu, no? Sí. Ell i s'emprova la roba...
Sí, remarca moltíssim també la gran qualitat que té l'Àlex.
Vull dir. Com diu, l'Àlex és un desastre, és el peor assistente del mundo, i el següent total que hi ha és que jo me reconozco con él.
Clar.
Igual, vull dir que per molt que a vegades es ficava amb ell, després es ficava amb ell mateix. Vull dir que sempre estàvem al límit de no ser ofensius, almenys és el que m'he intentat.
Era la vostra intenció. Per cert, Marta, clar, la Marta Torné, l'esteu escoltant, la nostra pacient avui a la Xeslong, aquell matí a Ràdio Estel. A banda de més notícia, ho estàvem dient també a l'inici, aquests dies, per haver contribuït en l'èxit d'un dels fenòmens musicals del moment. Marta, ens queden pocs minuts de sessió aquí a la Xeslong. Un altre dia et convidem, que tenim ganes de conèixer personalment. Tu quin
creus... Per davant de la
Quin creus que ha estat l'èxit? Perquè ha estat tot un èxit. I un èxit que heu compartit amb tantes generacions. Què és el que ha determinat el gran èxit d'aquest format?
És que jo crec que la clau està amb la gent jove. O sigui, hem fet 75% de share de gent de 5 a 15 anys. Aquesta generació no posa la televisió. Aquesta generació consumeix audiovisuals a través de tablets, d'ordinadors i de mòbils. Llavors, el fet de que ells es posin davant de la televisió, juntament amb els seus pares, amb els avis, juntar una família sencera amb un projecte, jo crec que ha estat la clau, que no sabem per què ha passat. Perquè, clar, també et dic que la direcció per part de Veranda, del Tono, jo ja treballava amb ells amb Persona Infiltrada i per això he tingut la sort de que he pogut tenir l'oportunitat de presentar-ho, perquè ja treballava amb ells i tenim, a més a més, molta amistat. Però és que ells vull dir, són correctants, són tan bons, han defensat sempre una televisió familiar blanca. Podrien haver posat i tret moltes coses que no han posat perquè no era l'important. L'important era el bon rotllo. Jo, per mi, la primera cosa que em van dir és: tu has de cuidar els concursants, has d'estar protegint-los, que a vegades em passava i semblava la seva mare, i venga, i tocar-los, i agafar-los, no sé què. Però sempre ha estat un plantejament exemplar, que potser no estem acostumats a veure un talent tan familiar i tan bonic, no? Mm. I després hi ha una cosa, que és que el casting és increïble. Jo no era conscient del projecte fins al dia que vaig anar a veure el casting final. Jo me'n recordo aquell casting que vam acabar com a quarts de 12 de la nit i vaig arribar a casa, que estava amb el meu marit hores i dormint, i jo el vaig despertar dient: no t'imagines el que acabo de veure. O sigui, jo ja hi vaig veure que això era molt fort. O sigui, el talent que tenien tots, i a més, superjoves, representant superbé les noves generacions, amb el Joan, per exemple, cantant una cançó de la Maria Mar Bonet, maquillat, amb les ungles llargues, la llum, que és no binària, o sigui, que estava superben reflectida aquesta generació d'ara, i que a més, l'aposta de TV3 a nivell de disseny de producció, amb un plató, amb 12 càmeres, amb votacions en directe, amb actuacions, amb vídeos, amb connexions, amb un plató ple de públic que feia anys per culpa del Covid que no teníem quasi públic,
que s'ha ajuntat tot, no? Uh-huh. Sí. No.
I, bueno, o sigui, mira, hem tingut sort i són d'aquestes coses màgiques que passen i que bueno, doncs que has de donar les gràcies i disfrutar-ho, perquè és que no pots fer res més.
Marta, mira, amb els senyals i horaris arribem a 2:15 i volem acabar avui aquesta Chaise Longue de la temporada amb música. Sabem que li tens una, no?, com algo especial, no? Passem aquesta cançó, Marta.
Clar, Rufus és un dels meus artistes. Bueno, de fet, el meu gos es diu...
Es diu Rufus, i de fet tens un llibre que també es diu així.
Sí, i a més vaig tenir l'oportunitat de conèixer-li i dinar amb ell, perquè va venir al Festival de Peralada i va fer una xerrada com la Laia, que organitza el Festival de Peralada, organitzava aquesta xerrada que havia de fer-la la Isabel Coixet. Al final ella no va poder i va dir: vols que vingui el Roger? Perquè el Roger a més és parlar anglès perfecte. I era també perquè jo el pogués conèixer. I vaig estar a la xerrada, vam estar dinant, i li vaig dir... Ell flipava quan li explicava que havia escrit un llibre, que el meu gos es deia com ell, que tal. I vaig dir: et deixaré, perquè estàvem al mateix hotel, et deixaré el llibre a la recepció. Perquè a mi em semblava molt friquina amb el llibre, que feia vergonya. Llavors li vaig dir, perquè jo tenia un casament, a més, a 10 minuts d'allà, llavors no vaig poder anar al concert, però li vaig dir: et deixo el llibre i si vols me'l signes. Llavors jo vaig anar al casament, vaig arribar, imagina't, 6 del matí, i arribo a la recepció i dic: hi ha algun llibre per mi? Ha vingut el Rufus a tal? I em dona el llibre i efectivament em va posar: Love from the Real Rufus.
Uau, Marta.
Quina enveja.
I em va fer molta il·lusió. Sí.
Marta Torné, ha estat un plaer. Gràcies.
Igualment. Per,
ja, amb aquesta conversa a distància, però t'hem tingut molt a prop. Per cert, ara ens has explicat, no, que estàs enmig d'aquest rodatge de Los Protegidos, no, a Madrid, però tens segur...
Que ja acabo. Que
escolta, però segur que tens ja nous projectes a la vista, no, Marta? Perquè això és no parar.
De moment necessito descansar. Yeah. Tinc nous projectes, però necessito almenys tornar de vacances. I és que he d'assimilar tot i també tinc una edat, eh? O sigui, tant viatge a Barcelona, a Madrid i tant de lío, també al final necessito descansar una mica.
Doncs vinga, t'ho mereixes. Que passis un fantàstic estiu. Marta, ja parlarem, ja parlarem. Gràcies, la temporada que ve. Una abraçada.
Un petó molt fort, merci.